Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que des de l'any 1995 anem fent, que va fundar Jordi Vendrell el 95 a Catalunya Ràdio, per posar context a la vida online, parlar del que la gent fa amb internet, sobretot parlar de tecnologia, però no només de tecnologia. En Martí Crespo, com cada setmana amb nosaltres.
Hola, Vicent.
A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño, i avui parlarem de ciència, i per fer-ho tenim amb nosaltres la Rosina Malagrida. Benvinguda.
Hola, bon dia.
Que és la directora tècnica de difusió de la ciència del Parc Científic de Barcelona, de la Universitat de Barcelona, amb la qual parlarem d'un portal que es diu Explore Health. Ja trobareu a la pàgina els enllaços, però vaja, si algú vol buscar-ho, Explore, aquesta mania de posar les coses escrites en SMS, explorehealthsalut.eu, és un portal addictiu. Jo he provat a desenvolupar una vacuna, m'he pintat el cabell de verd, és que no entengueu res, entreu, punxeu i jugueu i veureu. N'hi ha un xoc i he de reconèixer que he fracassat estrepitosament, cosa que no m'estranya. Però bé, amb la Rosina, amb el Martí, parlarem, per tant, d'aquest portal, parlarem de ciència, de la comunicació científica d'internet i amb tot això farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com us deia, parlem d'este portal Explorer Health. Jo no sé si he fet el ridícul especialment o si està pensat per explicar que és difícil desenvolupar una vacuna, però és un enfoc curiós, no? És a dir, tu, per exemple, entres, t'hi trobes un xoc que te diu que desenvolupes una vacuna, tu pots triar-te el científic que eres, pintar-te els cabells de color verd, vull dir que pots customitzar el ninot, per dir-ho així, i comences a jugar per fer una vacuna i te n'adones que és difícil fer una vacuna. Suposo que és això el que es buscava, no?
Sí, una mica el que buscàvem era... Tots des de que naixem estem en una cultura que el dia que ens fa mal al cap, ja quan som ben petits, la mare ens dona un analgèsic per curar-nos aquest mal de cap. Estem tots molt acostumats a prendre fàrmacs, però no ens hem plantejat mai com es desenvolupen els fàrmacs, no? I una mica l'objectiu era transmetre totes aquestes passes, totes aquestes etapes que cal anar superant fins que un equip pot llançar un fàrmac al mercat, i en aquest cas una vacuna, com dius tu, que pot ser igualment un fàrmac. I una mica la idea és que ara estan ressorgint molt fàrmacs que no es basen en principis científics, no? Hi ha molts fàrmacs homeopàtics que no està comprovat científicament que funcionin. Jo respecto totalment la gent que es pren homeopatia i penso que si els funciona, fantàstic, perquè si s'estalvien de prendre doncs, fàrmacs, jo crec que s'ha de minimitzar el consum de fàrmacs. Per tant, fantàstic, però penso que quan tens un problema seriós és bo que puguis conèixer com es desenvoluparan els fàrmacs, com per exemple en aquest joc que heu vist, doncs que hi ha l'altre que és un experiment virtual on primer has de fabricar la diana, com quan jugues a dardos, igual, que tires una fletxa contra un punt on vols encaixar, doncs els fàrmacs funcionen de la mateixa manera. Sempre hi ha una diana terapèutica, un lloc en el nostre cos que els investigadors de biomedicina han descobert que és un lloc que està funcionant de manera errònia en el pacient, i per tant desenvolupem un fàrmac que, com una fletxa, va a parar aquell lloc i encaixa i fa un efecte que fa que es curi la malaltia.
Aquesta gràcia és que està fet d'una forma que, en comptes d'explicar-nos tot això, diguem, amb text, tal, jugues. I jugues amb un joc molt ben dissenyat, per cert. De tota manera, si et sembla bé, potser abans el Martí Crespo ens farà un informe que fa cada setmana explicant exactament què feu i qui sou.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs ja fa uns quants anys que la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, va posar en marxa Recerca en Acció, que és un portal que té per objectiu donar a conèixer la investigació que es fa a Catalunya en totes les disciplines, i també això, buscant això una manera amena, gràfica i sobretot participativa en aquesta investigació. Fa poques setmanes s'hi ha sumat una altra eina, a Recerca en Acció, que és una mica la veterana, amb uns objectius bastant semblants. Es tracta del portal educatiu que comentava en Vicent, l'Explore Health, impulsat doncs, pel Parc Científic de Barcelona i on s'acumulen doncs, experiències, això que dèiem, no? Molt multimèdia, innovadores, per acostar doncs, sobretot als joves, a les escoles, doncs, la recerca biomèdica, sobretot específicament doncs, actual. Dèiem això del desenvolupament de fàrmacs, com es fan doncs, les medicines, però també s'hi pot trobar doncs, experiments sobre genòmica, sobre la recerca o l'estat de la recerca doncs, en càncer o fins i tot doncs, amb VIH, amb SIDA. I tot s'explica o s'intenta explicar doncs, això doncs, a través de jocs, de vídeos o experiments més aviat doncs, virtuals. El portal respon a un dels objectius del Parc Científic de Barcelona, doncs, que és bé, promoure el diàleg, ciència-societat i sobretot les vocacions científiques. Aquest parc va néixer el 97, l'any 1997, per iniciativa de la Universitat de Barcelona i s'ha convertit doncs, en un espai de referència, és el pioner al nostre país, en un espai d'encontre entre universitat, empresa i societat, bàsicament centrat doncs, això, en ciències de la vida. I després també és un, bueno, ja comença a ser doncs, un referent internacional doncs, en el foment de la innovació. Em sembla que hi ha més de 1.200 professionals integrats en 4 instituts de recerca, 75 empreses i fins i tot una incubadora de petites doncs, empresetes biotecnològiques. Tot això són dades que estan, diguem-ne...
Vigents. Sí, sí, sí. Bueno, de fet, tenim més de 2.000 professionals ara mateix al Parc Científic i, com dius, 75 empreses i 3 instituts de recerca públic que conviuen conjuntament amb 9 plataformes tecnològiques que són uns espais on es concentra tecnologia molt puntera que tots els usuaris del parc, tots els que convivim al parc, en podem fer ús. Així tenim, per exemple, una plataforma de nanotecnologies on qualsevol investigador d'empresa o d'institut institució pública pot anar i doncs, caracteritzar una substància que s'ha construït a nivell nanomètric, és a dir, a un nivell molt, molt, molt petit. I, clar, aquests instruments per manipular la matèria a aquest nivell tan petit de nanòmetre, un nanòmetre és un mil·límetre dividit entre un milió de parts...
Jo no arribo. No sóc capaç ni d'imaginar-ho.
Es necessiten instruments molt complexes i llavors això és el que faciliten aquestes plataformes tecnològiques. I això és una mica el model que li diem el model de negoci del parc, vale? Les plataformes tecnològiques, els instituts de recerca i les empreses. Però dins d'aquest model hi afegim també, com deies tu, el de la comunicació científica perquè creiem que la societat hi té un rol essencial. Perquè, per exemple, en el passat recordareu que amb la recerca dels embrions humans doncs el govern del PP en aquella època
va haver moltes escrimes i el govern americà ha tingut conflictes i molts governs són temes exacte. On la frontera de l'ètica és discutible, no?
Exacte. I com que som conscients doncs, de tota aquesta controvèrsia, doncs, a banda de que tenim un observatori de bioètica al parc, que també vetlla perquè la legislació vagi avançant conforme avança la ciència i per tant es protegeixin les preocupacions del públic, doncs també creiem que no només ells han d'anar fent aquestes modificacions, sinó alhora, en paral·lel, anar obrint aquest debat a la societat.
I amb el portal aquest que heu llançat, l'Explore Health, diguem-ne, què hi apareix? És a dir, es difon la ciència una mica a nivell general o es difon què s'està investigant doncs això, en els 3 instituts de recerca, en les 70 d'empreses? O sigui, es vol exportar, diguem-ne, a través del portal d'una manera planera què s'està investigant en el parc o es difondre en general els conceptes bàsics de la ciència, de la vida, diguem-ne?
Mira, històricament o en els darrers anys la majoria dels museus de ciències estan fent una de les dues coses que tu comentaves, que és transmetre coneixements bàsics de ciència. En canvi, nosaltres el que ens pretenem amb aquest portal és el d'obrir les portes dels laboratoris. De fet, nosaltres des del parc ja fa forces anys que posem en marxa activitats presencials anualment, que les obrim a unes 6.000 persones cada curs escolar, sobretot ho dirigim a centres educatius, però també al públic general. Fem activitats a la Pedrera i dins del parc en un open lab que li diem que tenim, que és obert al públic i que ja tenia aquesta voluntat, que era la d'obrir les portes de la recerca, perquè creiem que és molt important que si volem que hi hagi més finançament per la recerca, per exemple, doncs que hi hagi un recolzament social i que la gent doncs, se senti orgullosa de tenir científics a la seva ciutat o a la seva comunitat autònoma o al seu país, que estiguin fent recerca puntera i reconeguda a nivell internacional. I creiem que això costa tal i com funciona la ciència, fer un gran descobriment no és gens fàcil i, per tant, calen altres canals que no siguin sempre els mitjans de comunicació convencionals per obrir aquesta recerca a la societat. I, d'altra banda, veiem també que el sector educatiu s'està quedant una mica lluny del que és l'actualitat, no? Que els llibres de text de secundària moltes vegades doncs, cobreixen, s'expliquen molt bé conceptes bàsics, però aquests de la recerca actual moltes vegades no s'hi veuen reflectits i pels joves és un incentiu veure que si tu estàs estudiant els anticossos, per exemple, el sistema immunitari, doncs poder entrar i veure que tu utilitzes un anticòs per marcar una proteïna i que això és essencial per poder descobrir un fàrmac, per exemple. No?
Dos coses sobre això. Una primera, tant en la definició que ha fet el Martí com tu ara, heu insistit en l'aspecte educacional del portal, com si estigués orientat sobretot a xiquets, a criatures que estudien batxillerat o el que tinguin que estudiar. Però jo, per exemple, m'ho he passat molt bé. He fracassat, he fet mal científic.
Ets un xiquet.
La pregunta és, soc un xiquet o els grans també podem gastar-ho?
De fet, que quan fas un projecte de comunicació, com sabeu molt bé vosaltres, has de definir el públic objectiu. I aquest projecte, de fet, m'he volgut dir-ho, que és un projecte que neix d'un projecte europeu
sí.
I que té voluntat d'arribar a tota Europa. I aleshores, dins d'aquest projecte europeu, havíem de definir un target i vam dir, doncs, com que nosaltres des del parc estàvem molt acostumats a dirigir-nos a secundària, vam dir, doncs, anirem a secundària i de 15 a 18 anys. Ara, jo crec que quan passes el llindar dels 18 anys, som adults a partir dels 18. Per tant, crec que és totalment normal que tu hagis pogut passar bé i me n'alegro molt i jo espero que molta gent de més elevada edat pugui també gaudir-ne.
Aquest element europeu, és a dir, això és un projecte que heu treballat el Parc Científic de Barcelona, però en el qual participen diverses institucions europees. És molt curiós que quan demanes llengües apareix català, castellà, anglès, francès, que estàs acostumat, però de sobte diu polonès.
Sí.
I dius, apa, i ara que pinten els polonesos aquí, segurament és que n'hi ha involucrat.
Sí.
Deu haver polonesos, no?, en la jugada. Això és molt recent, heu començat ara fa poc, però quin disseny tindríeu en el cap? És a dir, estem tots d'acord, o suposa que estem tots d'acord, en què comunicar la ciència és cada vegada més important. En part, ho deies fa un moment, els llibres no arriben, però és que la ciència corre molt, o almenys és que no som científics. Tenim la sensació de que la ciència corre molt i que no l'atraparàs, i que, per exemple, en terrenys com la biomedicina, no ho sé si m'equivoqué, però sembla com si els últims anys és una explosió i una acceleració que et deixa com una mica perplex i a vegades fins i tot fa por, no? Però, diguem, en el vostre univers, dir, ara hem començat això, on voleu arribar? Quin seria, diguem, un estadi de dir, estaríem contents si...
Estaríem contents si esdevinguéssim un referent a les aules de secundària. El nostre primer objectiu és aquest.
És aquest.
Però, com deies tu, tant de bo no només les aules de secundària, sinó la població en general, tothom que tingui un neguit i que no trobi un canal similar a aquest i pugui anar entrant. De fet, el nostre partner, el Center of the Cell, el vam anar a buscar. Ells són una ONG que estan ubicats dins d'un centre, d'una àrea de recerca de la Universitat de Londres, i els vam anar a buscar perquè ells feia anys que feien ja eines multimèdies amb el mateix perfil que nosaltres. Nosaltres fèiem les activitats presencials sempre de la mà de científics que els posem sempre en contacte amb el públic, amb uns tallers d'experiments que fem i amb una fira que fem a la Pedrera que porten part dels instruments del seu laboratori. En canvi, ells feien també amb científics però eines multimèdia, i per això els vam anar a buscar, i la seva experiència ens diu que el seu portal està molt visitat. Ara no recordo estadístiques, però és un portal amb moltes entrades. Per tant, nosaltres ens agradaria no només a quedar-nos a la comunitat educativa, sinó també obrir-nos al públic i ser un referent a nivell de tota Europa.
I ara ves dient que sí amb el cap quan jo t'anava dient, és que no arribarem a aguantar, a agafar la ciència, no? Realment n'hi ha una acceleració en això, i això reclama més comunicació científica.
Sí, jo crec que reclama més comunicació científica.
Tu eres comunicadora però... més que científica, diguem. Tu, la teua branca especialitat
jo
és més...
Jo soc química.
Química, veus?
I després vaig fer un màster de comunicació científica a Londres, a l'Imperial College.
Per tant, tens les dues coses.
Sí, una mica.
Molt bé.
Sí, el que passa és que, clar, el que és cert és que amb ciència no pots saber de tot. Pots tocar una mica de tot, però ser especialista en tot és impossible. Però jo crec que per mi un consol és que sí que hi ha grans línies de recerca que tampoc avancen tan ràpidament. i que a la que ens informem una miqueta de, no sé, de genòmica, com està la genòmica actualment, o de transgènics, de vacuna, de la sida, per exemple, sí que hi van havent petits avanços i ara hi ha aquesta nou candidata aquí, i ara hi ha un nou candidat allà, però passes molt grans no es fan amb ciència, es fan petitones, amb la qual cosa pots anar sentint-te una mica més segur amb el temps de que vas entenent una miqueta el que està passant. I és això el que nosaltres pretenem amb aquest portal, no tant estar super al dia, perquè clar, una eina multimèdia d'aquestes costa molt de temps.
Sí. No, em sembla que deu ser Flash o alguna cosa així, però sí. Insistís que està molt ben dissenyat, vull dir que és molt, un entorn molt agradable de disseny, no?
I llavors quina seria, o sigui, realment seria un tema de mala comunicació el fet aquest que, per exemple, doncs això que dèiem, no? Que en els llibres de text doncs, potser encara no queden recollides les últimes, diguem-ne, els últims avenços, o no avenços, sinó els camps de recerca més actuals, o que, per exemple, doncs a mi, doncs, a veure, la genòmica doncs, ja fa anys que circula al voltant meu, però em sembla allò una cosa molt desconeguda, a la qual gairebé no tinc ni... O sigui, tinc molt poques eines...
No t'atreveixes ni a preguntar què és.
Ni preguntar...
Diu-te que veurem el genoma, però...
Ni a pensar-hi, saps? I dius, això deu ser tan confús que ja no hi entro, no? Això realment és senzillament és un problema de comunicació o hi ha alguna altra
raó? Jo crec que sí, que és un... Bueno, és com tot. A veure, jo me'n recordo quan jo estudiava ciències i la gent em deia que estudies química i tothom feia una cara així... Uau, que difícil, i jo pensava, els deia jo, és que si estudies història em passaria el mateix que tu et passaria amb química, és una qüestió de que t'agradi i t'interessi. Si tu t'agrada la genòmica, jo m'estic llegint un llibre ara que es diu El llenguatge de la vida, que l'ha fet el director del projecte Genoma Humà, l'ha escrit, i que està superben explicat, és impressionant com està explicat i s'entén perfectament, i t'explica, per exemple, una de les preguntes que tots ens podem fer ara, que és que hem d'anar-nos a fer una seqüència genètica per saber a quines malalties estem predisposats a tenir, a patir, i per tant podem començar ja a fer certa prevenció d'allò que puguem arribar a patir.
Explica'm això. Hem d'anar a fer-nos una seqüència genètica?
Una seqüenciació genètica, sí, en els hospitals.
Això ja es fa, vas a l'hospital i
això
demanes.
Ja es fa,
em
sí.
Fa una... Com es diu?
Una seqüenciació genètica.
Seqüenciació genètica, em fa una seqüenciació genètica, sisplau?
Sí.
I llavors... analitzant el genoma poden endevinar, no és la paraula,
la predisposició,
poden sí, entendre que jo més aviat tindré problemes de reuma o problemes de cor, per entendre's, és això?
No sé si el reuma
no té a veure amb la genètica,
no ho sé, ho desconec, però sí que hi ha certes malalties que et poden dir si tens quin tant % de predisposició tens a contraure-les. El que passa és que a hores d'ara, tot i que sembla que estem avançant molt i que és veritat que hi ha com una moda als mitjans de nou gen que s'ha identificat, que sí, està associat amb tal, per tant van apareguent aquests gens, són dades que s'estan sumant i que les empreses que fan aquests diagnòstics genètics, doncs les van incorporant dins dels anàlisis que ells fan, però encara falta molt. Aleshores, donaran una informació, però encara no serà la completa. D'aquí uns anys n'hi haurà més. El senyor que ha escrit aquest llibre diu que ell s'ha fet l'anàlisi amb diverses empreses i l'ha pogut comparar, i la seva conclusió és que ell creu que ha fet bé de fer-se'l, perquè ha vist doncs, que tenia predisposició a no sé quina era, i per tant ara està fent més esport i cuidant més la seva dieta, però que... si t'has de gastar els diners, doncs que potser si t'esperes uns anys... Doncs,
coincidien realment... les anàlisis?
Eren una mica diferents. Sí, n'hi havia empreses que ho feien més exhaustiu, d'altres que menys, que es fixaven més en uns, altres amb altres.
Ara deu ser una cursa entre laboratoris bastant important. No sé si també recerca pública també n'hi ha en aquest sentit, però vull dir que deu ser, clar, una línia de negoci bastant important, no?, tot això.
De fet, jo crec que la ciència és una cursa, no? Com dius tu, és, tant en el camp de la privat com públic, és una cursa per anar descobrint i ser el primer en publicar, perquè al final el producte de tot laboratori és que... Bueno, hi havia un llibre que es deia Laboratory Life, d'un filòsof que deia que si et mires un laboratori com una fàbrica, és un lloc on entren reactius i surten publicacions i residus.
Escolta, el vostre cas, el vostre portal, podríem dir també que és una inversió en el següent sentit. La ciència necessita una cosa que és nous científics, no? Jo no estic massa segur de com el currículum escolar ajuda o pot deixar d'ajudar això, però d'alguna forma acudir, crear una web per a que la gent de batxillerat d'una forma molt atractiva vaig a descobrint les connexions bàsiques del treball del científic i com si fas la diana aquí passa no sé què i tal i qual. D'alguna forma és una inversió en generar vocacions, per dir-ho, n'hi ha una intencionalitat en això?
Totalment. Un dels nostres objectius, tu n'has mencionat un abans, que era el d'obrir el debat social, però un objectiu més important per nosaltres és el de fomentar inclús les vocacions científiques. Com diu el director del parc, que ell és director també d'un grup de recerca, necessitem joves amb talent, necessitem els millors que siguin els que volen fer ciència. Si els millors, perquè de vegades jo crec que fins i tot per un problema de comunicació els arriba que si fan ADE, no? Administració i Direcció d'Empresa, per exemple, o si fan Dret, es guanyaran millor la vida.
O si juguen al futbol.
Exacte.
És pitjor encara.
I nosaltres intentem des del parc fer arribar que sí que hi ha una associació de joves precaris que ha comunicat molt bé, que hi ha uns sous a l'hora de fer el doctorat que potser no són els que un voldria, però de fet si compares els primers sous que té una persona que ha estudiat ADE o una persona que ha estudiat Dret durant els primers anys de carrera laboral, potser no són tan diferents. I això ho diu un estudi que ha fet Ebris, que és una consultora que hi ha aquí a Espanya, bueno, que opera a nivell internacional, però que es va fundar aquí a Espanya, i que a mi em va agradar molt aquest estudi. Ells es miraven més la part tecnològica, però ara volen ampliar-lo també a la part científica. I jo tinc l'esperança de que es trenqui una mica aquest mite, no? De que sí que hi ha gent que vol dedicar-se a la carrera acadèmica i hi ha molts obstacles per superar, però nosaltres al parc veiem molta gent que comença amb una carrera acadèmica i que quan s'encansa o troba masses obstacles crea una empresa o se'n va a treballar al sector privat i bueno, el que estem veient dins del parc és això en el nostre dia a dia. Empreses que es creen, empreses que creixen, gent que inclús està creant des de, amb la seu al parc científic sucursals a altres països, gent molt jove, tenim exemples de tot tipus d'emprenedors científics i creiem que és important que tot això vagi arribant.
Clar, jo pensava, per exemple, això que deies, no? Crear vocacions, doncs és interessant, sobretot, a veure, has de difondre, doncs, comunicar la ciència doncs, perquè hi hagi vocacions, perquè hi hagi interès per la ciència, però clar, després doncs, aquests estudiants doncs, passen al món laboral i han de tenir també oportunitats laborals aquí, no? Aquí hi ha... és referent, per exemple, al parc científic, n'hi ha uns altres parcs científics, però vull dir, la ciència del nostre país dona per viure i sobretot per investigar, és a dir, és atractiva de treballar-hi, hi ha línies de recerca, diguem-ne, que dius, ostres, doncs mira, ens miren el món aquí, no cal nosaltres anar cap a fora.
Això de la biomedicina, no? Sembla que som uns cracs.
Sí, Barcelona és un pol biomèdic impressionant a nivell internacional. Sí, els nostres hospitals associats a les universitats publiquen publicacions de recerca biomèdica que són referents a nivell internacional, sens dubte. Tenim molta sort amb la sanitat. Ara també és veritat això que dius, les retallades són la notícia d'actualitat i no afecten només la part sanitària dels hospitals, sinó també la part de recerca i també la part de recerca que no es fa dins dels hospitals, sinó als centres de recerca. I això és un obstacle amb el que ens estem trobant des de tot arreu, ara mateix en el nostre país, malauradament, i que haurem de superar. Però jo també penso que, bueno, que la crisi aquesta està afectant a molts sectors, i no només el de la recerca, i que a més és molt important que un jove sempre faci allò que li agrada, i que quan a tu t'agrada fer una cosa, la podràs canalitzar. Jo a vegades peco de massa optimista, potser, però jo crec que s'ha de pensar així, perquè és que si no projectes la teva il·lusió en allò que t'agrada, sinó que la projectes en allò que et diuen que tindràs sortides, crec que la teva felicitat pot estar una mica tocada, no?
I en general tu diries que n'hi ha recanvi? O sigui, que pugen generacions amb ganes de fer de científics?
Sí que en pugen. El que passa és que és cert que cada any veiem un descens en el nombre d'estudiants que arriben a batxillerat amb ganes de fer ciències.
I per què passa això?
Doncs jo crec que per una banda perquè els estudis potser els troben una mica avorrits. A més són difícils, els troben difícils i la cultura de l'esforç potser no ho estem fent gaire bé, no? Jo com a mare que sóc de família, alguna cosa falla en transmetre aquesta cultura de l'esforç. Potser ara amb aquesta crisi tornarem a veure els valors de l'esforç, no? Però aquests anys passats que semblava que tot era tan fàcil no han ajudat aquesta cultura. I d'altra banda, el que comentaves tu, Martí, de la inversió pública i les carreres científiques que tenen uns obstacles que... I jo crec que es comuniquen molt aquests obstacles, no? Que l'Associació de Joves Precaris, que són aquests becaris que tenen un sou molt limitat i tenen tota la raó, i crec que ho han fet molt bé, doncs ho han comunicat molt bé, han sortit a tot arreu. I clar, els pares que han d'aconsellar els seus fills doncs han vist això al diari. Però potser doncs, no s'ha comunicat tant doncs, que el parc científic, doncs, això que dèiem, no? Per exemple, 75 empreses, doncs hi ha molta gent emprenedora que no veuen només la carrera acadèmica com a carrera professional, sinó que està més deslligada del que faci el govern i del que inverteixi el govern, perquè són més iniciatives privades. Per tant, hi ha altres sortides en aquest camp, i anar-se'n a l'estranger no és algo negatiu, al contrari, és algo que recomanaria absolutament.
Ara diu que se'n van tots a Alemanya, eh? Ara diu que se'n van tots a Alemanya. L'altre dia m'explicaven que l'Institut Goethe ha augmentat en no sé quants nivells el nombre de gent que vol estudiar alemany, perquè es veu que és una de les possibles solucions a la precarietat, seria aquesta. Suposa que no estem parlant d'anar-se'n a l'estranger en el mateix sentit, no? Anar-se'n a l'estranger és molt bo si pots tornar, és a dir, si la decisió de tornar o no només depèn de la teua voluntat, diguem-ho així, no? Seria la situació ideal, no? El que crida l'atenció també, de tota manera, és que quan parlem d'aquest espai d'investigació, estem parlant a més de dues voluntats. Primer has de tindre la voluntat d'estudiar ciència, i després has de tindre la voluntat de, diguem, en comptes de fer, no sé si està ben dit això, en comptes d'anar-te'n a fer una feina, diguem tal, dedicar-te a la investigació, que és com una cosa més de més especialització, no? En la qual segurament has de seguir estudiant permanentment, hi ha una bifurcació en un moment determinat, no? I ho ignore tot sobre la química, però suposa que a partir de que acabes, uns poden anar-se'n a treballar a una fàbrica, entre cometes, que necessita químics, i els que investiguen prenen una decisió de dedicar la seva vida, diguem, a seguir estudiant i estudiant i estudiant i buscant forats, no?
Però depèn, eh? O sigui, sí, però sempre pots sortir-te'n d'aquest camí, no? Al Parc Científic, per exemple, organitzem bastant sovint, un cop o dos cops l'any, unes jornades de sortides professionals de les carreres científiques, i venen sobretot gent que està fent investigació i que, bueno, que vol interessar-se per veure quines altres opcions té. I la carrera científica no és només estar en un laboratori, i un cop tens un doctorat o fins i tot un postdoc, encara sempre pots anar cap a altres camins, no? Per exemple, doncs, hi ha empreses de capital risc que han de tenir personal altament especialitzat per poder analitzar, aconsellar, per exemple, empreses de patents que han de fer tota la part de propietat intel·lectual dels nous avenços per poder després comercialitzar-los.
Seria consultoria en aquest sentit, no?
Sí, diferents perfils de consultor. Després també hi ha el perfil del gestor de la recerca, que se li diu, per exemple, no sé si coneixeu la Bioregió de Catalunya, que tenim aquí, que és una entitat doncs, que tracta de dinamitzar el sector coordinant universitats, empreses i administració. Doncs allà dins hi treballen molts gestors de la recerca, comunicadors científics com jo, gent que treballa a ONGs, en fent cooperació internacional amb temes que, per exemple, el tractament d'aigües d'una comunitat d'un país que tinguin problemes amb això. Vull dir que realment
hi ha molt de camp, no? Sí. Escolta, i internet, què ha canviat en tot això? És a dir, vosaltres feu un projecte que és per internet, evidentment les universitats van ser molt pioneres, van anar per davant de la societat en incorporar-se a internet, però en general al principi tu descrivies aquesta necessitat de comunicar i deies per vies no tradicionals, no? En això internet juga un paper determinant, i vosaltres podeu crear aquest portal, podeu fer... Marca una diferència la xarxa?
Jo crec que sí. Parlant amb una amiga meva que és experta en web, un dia comentàvem que, de fet, si et mires l'evolució que ha fet la web, és la mateixa que ha fet la comunicació científica, perquè la comunicació científica, si us fixeu i penseu en els museus del passat, eren col·leccions que tu anaves allà i miraves. Després van dir, no, anem a fer una mica més participatiu, i anaves i apretaves un botó. I després van posar uns interactius que ara ja vas i has de fer més que apretar un botó, has de fer tota una interacció per poder concloure allò que et volen comunicar. I la web ha evolucionat de la mateixa manera. Primer era un aparador, després podies clicar una miqueta, i ara ja és que la web 2.0, no? Els protagonistes som tots i tots podem participar. I la comunicació científica...
Això no havia corregut, està ben vist. I la comunicació científica ha anat igual.
Està evolucionant de la mateixa manera, sí. Ara els que ens dediquem a la comunicació diem que estem en un paradigma. Un paradigma en el que s'ha acabat el agafar un científic i dir-li que faci una conferència, perquè això els anglesos ho van estar fent molt als anys 90. Després van fer anàlisis de percepció pública i van veure que no funciona i li diuen el deficit model, i aquí encara es fan moltes conferències. Però nosaltres, per exemple, des del parc, en la branca aquesta de divulgació, no en fem. Tot el que fem és participatiu. I el paradigma que estem és en aquest, el de crear canals on la gent pugui clicar i pugui opinar i dir la seva i deixar escrita la seva opinió.
I tu creus que la comunicació científica té repercussió als mitjans? Els mitjans de comunicació expliquen bé la ciència? És que tinc la percepció, clar, jo què sé, ara em ve la Dolly al cap, després tota la polèmica aquesta, doncs, que parlàvem abans de les cèl·lules mare, la investigació, al final t'arribava més com a notícia política, pel vessant polític o ètic que tenia, que no pas per la recerca en si. És a dir, al final jo no sabia els científics què en pensaven. I una mica és això, no? Penso, ostres, doncs realment els mitjans agafen bé el testimoni que ve doncs, d'això dels comunicadors de ciència o van a buscar el titular, van a buscar...
Jo crec que els mitjans actuen segons el que els arriba, i que si el centre de recerca que ha tret un bon paper, una bona publicació, té un bon gabinet de comunicació, el missatge arriba. I jo crec que llavors els mitjans fan la seva feina. El problema és que moltes vegades, per interessos, doncs el sonat d'Itàlia que deia que havia clonat un humà, o no sé què va dir fa molts anys, alguna bestiesa, clar, si va fer una mica de comunicació, això clar, sí que es va estendre molt ràpidament perquè era molt sensacionalista. Però si un institut d'aquí de recerca fa un bon avenç amb cèl·lules mare, com passa sovint, i tenim bons gabinets de comunicació, jo crec que amb això els centres de recerca estem millorant molt. Cada vegada tothom té més gabinets de comunicació que escriuen una bona nota de premsa, que és fàcil d'entendre, i si ho envies als mitjans i tens un bon avenç, es transmet. El problema és allò que dèiem abans, que els avenços no són molt sovint en ciència, que calen molts passets petits per aconseguir...
I són molt matisats, no? És a dir, no n'hi ha, o sigui, la gran notícia, el dia que algú troba el remei al càncer, si suposant que això existisca, el dia que algú troba vida claríssima a fora, el dia que aquests grans titulars a 6 columnes
exacte,
no poden passar cada dia. Clar.
Exacte. I moltes vegades, com que has de vendre, ho expliques allò una mica optimistament i llavors durant els següents 2 anys ja no pots enviar més coses perquè més o menys ja ho has dit, perquè si ara ho has provat amb ratolins, però ja vas dir que ho havies provat amb ratolins, és que ara ho has provat amb més ratolins. I a l'avenç, quan els simplifiques, sí que dona per publicacions científiques, però per als mitjans de comunicació no dona. Has de tenir més substància i això costa amb la ciència. I potser aquest és un dels...
No? Una mica.
En canvi, els missatges sensacionalistes que venen d'altres comunitats d'interès, podríem dir, no? Com el sonat d'Itàlia que mencionàvem, o com podria ser doncs, un grup ecologista que tingui interès de comunicar molt els contres d'un avenç, no? Com serien els transgènics, per exemple. Doncs clar, és més fàcil perquè poden anar buscant aquests missatges i després perquè tenen una gran inversió en comunicació, no? Hi ha agències... jo els dic més agències de comunicació que no grups ecologistes. I tenim exemples com Greenpeace, no? Greenpeace, si vol comunicar alguna cosa, com a comunicadors són boníssims. Se'n van a plaça Catalunya, es despullen tots i surten a tots els mitjans. I això els científics no ho fem. I clar, llavors...
El que passa que a vegades es complica. Ara pensava, per exemple, això dels transgènics, perquè clar, en la ciència molt sovint s'encavalquen diversos debats, no? És a dir, una cosa és evident que el transgènic millora no sé com dir, el material original i podríem produir més blat més ràpid i més bé, I a vegades la discussió ja no és sobre això, sinó si després això comporta unes patents, si després hi ha una privatització del... que la complicació és molt gran, no?
Exacte,
també, a vegades.
Exacte. És que en els debats, en els temes controvertits de ciència, jo crec que l'error és buscar el sí o el no, no? Tu estàs a favor o en contra? Escolta, no, és que això és una... estem parlant d'una temàtica molt complexa. Tu pots estar en contra d'una actuació que va fer una empresa en el Tercer Món, que seria un aspecte econòmic, però pots estar a favor de que tots els diabètics del món estiguin injectant-se insulina gràcies a bacteris transgènics que produeixen aquesta insulina. Clar. Per la qual cosa, estàs en favor o en contra? No, no és ni a favor ni en contra. O sigui, a favor de molts avenços que estan ajudant a millorar la salut de les persones i en contra d'actuacions socioeconòmiques que no estan protegint els desafavorits. Però això, clar, qualsevol avenç científic o tecnològic que té una implicació, doncs sempre hi haurà la manipulació que se'n faci. Quan sigui per pacients, doncs, i per millorar la salut, doncs jo hi estaré a favor, però després també hi haurà altres aspectes, com a quin preu, com invertim, per exemple, no? Aquí hi ha un projecte preciós de la, que està fent una associació des de París, que és una associació d'associacions de pacients, que estan preguntant als pacients de les malalties rares fins a quants diners creuen que s'hauria d'invertir en una malaltia que afecta a poquíssimes persones, no? Per exemple, perquè clar, hi ha decisions d'aquestes que són molt complexes, no? I llavors a la Unió Europea ara s'estan prenent decisions d'aquestes i llavors ells ho pregunten primer al públic i després li diuen a la Unió Europea. Els pacients afectats per això pensen que s'hauria d'invertir fins a tant. Vull dir que hi ha decisions d'aquestes que són molt complicades i que a vegades no saps ben bé com es decideix en quina malaltia s'ha d'invertir més i en quina menys, les del Tercer Món, les que afecten aquí, com fas tot aquest balanç. I clar, aquí, doncs, segons com t'informes o com ho estan decidint els polítics, pots estar a favor o en contra. El problema és que hi ha poc debat social, no? Sobretot
és el que és important. O sigui, el que queda clar de tot això que m'està parlant és que el debat social és necessari.
Exacte. Jo tinc aquí, per exemple, una de les eines que pengem en aquest portal, sí, que a mi m'agrada molt, són unes eines que fomenten el debat. Aleshores, hi ha unes que es diuen Decide, Play Decide, que estan penjades a la web, i n'hi ha unes altres que es diuen Discussion Continuum, no sé com ho traduiríem, un continu de discussió, sí, i totes elles el que fan és que tu ho pots descarregar, és un PDF, els retalles i amb els amics, amb els companys de l'institut o bé amb els amics pels que són de la nostra edat, doncs realment ho poses sobre una taula i
vols
és preciós.
Vols dir que no anem a l'institut, no, saltres?
Ja no cola.
Ja no cola, no? Bueno, poses sobre una taula.
I pots començar a debatre, doncs, per exemple, en tenim un sobre, n'hi ha un sobre nanotecnologies, que aquest no el tenim a la nostra web, però avui us porto aquí un sobre els aspectes ètics de la biotecnologia, no? Uh-huh. I els poses a sobre la taula i poses unes cartes en un extrem de la taula, una que diu estic d'acord i una altra que diu estic en desacord. I aleshores totes les altres cartes que diuen afirmacions, com per exemple s'hauria de poder escollir el sexe del meu fill si vaig a través de reproducció assistida. Acord o desacord? I ho vas col·locant entre aquestes dues cartes que hi ha als extrems. I aleshores, en grup, has d'arribar a un consens d'en quin ordre vols les cartes. Per exemple, jo que sé, podries, en el de fàrmacs hem posat temes d'homeopatia, temes de vacunes, que ara hi ha molta polèmica, de si s'ha de vacunar la gent o no. I clar, aquí ve molt la percepció del risc que té la gent, com perceben els beneficis i els riscs i tot això. I és una manera, doncs, de treure-ho a la llum i de que potser hi ha algú que està molt en contra, com dèiem abans, dels transgènics o de les vacunes, i que potser amb una discussió d'aquestes poden arribar a la conclusió de que pots estar en contra de segons quines actuacions s'han fet, per exemple, en el desenvolupament d'una vacuna com va ser la de la grip A, o quines actuacions s'estan fent, doncs, amb desenvolupaments d'altres vacunes que estan ajudant a moltíssima gent i a erradicar moltíssimes malalties arreu del món.
Molt bé, doncs això ha estat l'internauta d'aquesta setmana. L'hem fet amb Rosina Malagrida, directora tècnica de difusió de la ciència del Parc Científic de Barcelona, parlant d'Explore Health. Com cada setmana, ja ho sabeu, tant a www.linternauta.cat com a VilaWeb trobareu tots els enllaços, podeu punxar, jugar. Jo intentaré tornar a fer una vacuna, a veure si aconseguís passar pantalla, com a mínim. I en fi, hem parlat sobre aquest nou portal interactiu amb experiències multimèdia, etcètera, etcètera. Rosina, moltes gràcies per haver vingut a l'Internauta i sobretot per la feina que feu. I, en fi, això és un tema que seguirem durant anys, perquè aquí n'hi ha un terreny llarg per seguir treballant. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Martí Crespo, ens vesquem la setmana vinent. Jordi Carreño, d'altra banda, des Vidres, ens posa la música final i tots ens retrobarem dimarts de la setmana vinent, així a l'Internauta.
L'Internauta. El fem perquè podem.